Al matí, amb Raquel García.
Bon dia, aquí la Beni. Com està la Vidi i la Vici?
La Vidi, que va arribar, va arribar i se fue. Bon Nadal!
Bon Nadal! Hem de dir als nostres oients que avui doncs, estarem una mica doncs, més neguitosos del que és habitual, perquè és l'última secció. És l'última secció de la temporada. Com ha passat el temps, eh?
Ha estat
volant,
molt bé,
però molt ràpid.
Quan t'ho passes bé, no, Ramiro?
I que... tant.
Home, el nostre creador, bon dia.
Ha anat molt bé.
Fernández, què tal?
Aquest mig any ha sigut, oi?
Sí.
Més o menys.
I el que ens queda.
Sí.
Llarga vida a l'imperi.
A l'imperi del bé, eh?
Mentre ens deixin, la cultura sempre guanyant, batallant.
Mentre vagin sortint temes per parlar.
I tu, Jordina, què? T'ho has passat bé o no?
Temes infinits. I tant, m'ho he passat molt bé. És un moment de reflexió. És un moment que la voràgine para, s'atura tot i et deixen pensar. Això és genial.
Això és gairebé doncs, un tresor, un regal. I avui, quin tema tenim per endavant? El dolor. El dolor com a motor de la creació. Montse,
acabem forts, acabem
intensos, però és veritat, és que és una realitat aquesta. Avui descobrirem que clar, segons l'artista, no? Doncs es nodreix més d'aquest dolor i aquest patiment a l'hora de crear, en el vostre cas.
Sí, sí, està ple d'artistes que s'han nodrit del dolor i sempre són obres molt intenses i molt autèntiques. Sí, sí.
Què en penses tu, Montse?
Bueno, jo ja entro directe a la filosofia. Què és el dolor? Quins tipus de dolor hi ha? Classificacions per dolors? Jo ja ho he pensat una mica. Quan vulgueu, us faig la meva primera taxonomia.
Vinga, perquè ara ja, clar, ens has posat aquí.
Dolors propis de la vida. Quins són? La mort i la bellesa. Això és intrínsec a la vida. Després hi ha els dolors que són com injustícies de la vida. Que se't mori algú estimat, que una malaltia inesperada. Tot això són altres fonts de dolor. La infantesa com a pàtria de l'artista també és un gran tema, però que el podem deixar com el dia que tornem, perquè ja seria un tema en si. I després són els dolors de les decepcions, els dolors dels desamors, els dolors de les traïcions. Aquest és un altre dolor. Què passa amb aquest dolor? Jo amb això sóc socràtica. Què vol dir això?
A veure,
que no és
tradueix.
Que t'hagin... Per exemple, un gran amor impossible per mi no existeix. És algú que ha triat no caminar al teu costat. Per tant, aquests dolors són de mala informació, de no saber ben bé qui tenies al costat, de no haver-te fet càrrec de la persona que t'acompanyava. Per tant, són no tant descobrir les coses, sinó el fet de dir... Bueno, una opció de realisme. Això a la vida em sembla molt important de dir. Jo sempre ho dic en els meus llibres de l'amor no fa mal, o diu, què estàs fent perquè aquesta persona no et deixi? Però perquè no et deixi qui? Una persona que no aposta per tu, que no... O sigui, en el fons, de dir, cuidado amb aquests dolors que són fruit d'una mala informació sobre la realitat. No sé
que
si m'explico,
tòxics,
eh?
Que són tòxics, no? Que és són veritat, tòxics que i que en realitat...
Estàs d'acord o no?
Sí, Ramiro. Però...
A veure, perquè estic el Ramiro em sembla que sí, però la Jordina...
Bueno, amb una part estic d'acord, però amb una altra part no, perquè a vegades hi ha amors que van perdent intensitat amb el temps. O sigui... que comencen molt bé i van, es van com
desfilagarçant
i neix el desamor llavors. Però o sigui que llavors no és fruit d'una mala elecció, sinó que és a vegades el devenir del temps que fa que les coses passin, no?
Però després hem de ser fidels a la realitat,
sí,
dir-li a l'altre,
sí, sí,
amb el temps ja no et veig la persona que eres,
sí.
I però aquesta fidelitat a la realitat va més enllà de... No allò que quan hi ha un psicòpata que ha fet uns assassinats, no? Era una bona persona, ho hauríem dit mai. Doncs pues mira, ara ja estàs ben informat, no? O sigui, de dir, en comptes de la sorpresa de que la realitat no sigui com tu volies que fos, dir, quina sort que ara estic ben informat. A veure si m'explico. Això
sí,
és molt socràtic,
truita,
eh?
Sí, sí, però girar la truita, no? I dir, per què estic patint
company.
Per això?
És un bany de realisme,
ara,
diríem.
Totalment.
Però, bueno, és molt dolorós, el bany de realisme.
Clar,
perquè...
les passions són coses internes, no
sí.
Depenen de l'altre. Moltes vegades depenen d'un mateix. És a dir, aquell sentiment que tot neix i una adhesió irracional cap a una altra persona. Això és l'enamorament i és l'amor. Llavors, si l'altra persona no et correspon, no és que, doncs, no és que tu hagis de deixar d'estar enamorat perquè l'altre no et correspon, que sigui una qüestió racional, és una qüestió emocional. Tu hauràs de fer molts esforços per treure't aquell sentiment, però el que treure el sentiment no és que una qüestió pragmàtica, com que l'altre no em correspon, mm-hmm. doncs això ja me'n vaig cap a una altra banda. No, el sentiment és més fort. La passió interna...
Libris, què passava als herois de les grans tragèdies gregues? Que si no volien veure la realitat, els déus els castigaven. Per Ibris. Què és Ibris? Voler que la realitat no sigui com és. I aquest exercici de realisme és essencial en la societat contemporània que vivim. Perquè per culpa de no tolerar la frustració de la realitat tal com és, ens creem fake news. Ens creem jo llegeixo els diaris cada matí. Hi ha diaris que diuen una visió de la realitat completament diferent.
Però sense les passions, les passions i algunes irreals, no hi hauria abans. Potser, perquè no hi ha cap utopia, que si és una utopia realista ja no és utopia, llavors l'utopia ens permet avançar, ens permet.
Però l'idealisme és preciós, però l'idealisme arriba un moment, o sigui, que ha de confrontar-se a la realitat. Sempre s'ha de començar tot amb el màxim idealisme, però amb els ulls oberts també per ser conscient de la realitat.
I jo
no?
Crec
no
que
trobes?
Sí, però també...
És més sa, diríem.
No ho sé, Ramiro, què ho veus tu?
No, és veritat, és l'estat ideal, però a vegades no es pot aconseguir, perquè hi ha les passions que diu la Georgina, ens poden.
Perquè una cosa és la teoria, no? I una altra cosa és després la pràctica.
Ens poden dominar, ens poden dominar.
Quan ho vius des de dins.
I és més, i en l'amor concretament, ja ho diu, l'amor és sec. L'amor no vol veure la realitat. Les passions internes costa molt que ens facin caure les venes. Què més voldríem? Que tothom entrés a una passió amorosa amb tot el realisme i veiés que l'altre li fa mal, que l'altre no li fa bé. Tindríem un món ideal. Què ens passa? Que l'amor, justament, el que ens fa és obnubilar.
Pues necessitem educació, perquè
necessitem
què passa?
Educació.
On venen els maltractaments?
Què era
la mate porque da mía? Passión domèstica. Uh-huh. Señores y señores, se le volvió loco. Al franquisme, un home matava una dona i era... Locura d'amor, les passions ens poden. No, les passions no han d'estar mai per sobre de l'ètica.
Però
aquesta és l'educació que hem de prendre.
D'acord, però no us ha passat mai que us heu enamorat d'una persona i de cop i volta la veieu guapa, no sé què, fantàstica, estupenda. Al cap d'uns anys et desenamores i te'l mires i dius, però com no
ho
veia?
Aquí?
Exacte, què hi veia aquí? Sí. Però si no és ni guapo, ni no sé.
Però això vol dir que al final l'ànima traspassa.
Home, amb en Montse n'hem parlat a vegades i hem dit que l'enamorament és una malaltia.
Sí, senyor.
No, això ho has dit tu, bueno. Carinyo meu. Tu has dit que és una malaltia transitòria.
És una malaltia.
Doncs ha vingut perquè, aquesta malaltia,
perquè
eh?
Perquè és un moment en què la persona perd el control de si mateix.
Correcte.
Una mica.
Sí.
I llavors, esclar, són coses en el fons patètiques.
No, en el fons no, perquè si féssim cas al que deia abans la Montse, l'amor doncs, no ens faria mal. Buscaríem, no?
És que jo penso que l'amor ens dona superpoders,
clar,
al contrari.
Penso
que ens fa més nobles, més valents, més sincers, més comprensius.
Quan és amor.
En
positiu.
Però,
exacte, que suma.
L'amor, per mi, sí. I l'altre és la passió. La passió moltes vegades et pot més que tu. Exacte, la passió amorosa et corprèn tot sencer i fa que no vagis necessàriament cap a un amor net i
equilibrat.
Però veieu, això és la quina idea d'ésser humà hi ha darrere. O sigui que quan parlem sempre partim d'una idea d'ésser humà. I en el fons, això de, quan mireu un llibre, quan mireu una pel·lícula, quan llegiu qualsevol cosa, pregunteu-vos quina idea d'ésser humà hi ha darrere. I trobareu el quid de tot. És una veu l'ésser humà com algú que les passions no les pot dominar. Sí. És una visió.
És una visió,
és una, sí. Veu l'ésser humà com algú que es construeix l'ànima i que decideix què tria. Perquè
l'ésser humà lluita amb les seves passions.
Els pederastes podrien no seguir les seves passions i no les han de seguir.
L'ésser humà lluita amb les seves passions, però les seves passions animals... hi són, i també no les podem negar, les podem educar, les podem treballar.
Això és importantíssim,
no,
això és ésser humà, poder-te treballar les passions. No?
Això seria l'ideal.
L'ideal, no, el que hem de fer.
Això és el que hem de fer i això és el que ens haurien d'ensenyar des de petits.
Ara, veus, ella
totalment.
Que és mare...
Sí, però bueno, jo ho intento, però evidentment sóc conscient
que aixequi la mà
que
el que no
sé... Que les passions faran que s'equivoqui,
bueno,
com m'ha passat a mi i a tothom.
Si mirem tota la història de la humanitat, em sembla que això no s'aconseguit ni es aconseguirà.
Exacte,
mai.
Anava a dir que aixequi la mà qui no ha estat víctima de les seves passions alguna vegada.
Sí, més d'una.
Sempre
més d'una.
Jo sempre veig que hi ha hagut com una mena de lluita total entre les passions i la raó, o sigui, entre la raó i la part emocional. i sempre hi ha aquesta mena de foc.
De lluita.
Foc, de lluita, de, no?
De castell de focs entre aquestes dues coses. Un moment domina una, només domina l'altra, però...
Avui
no som
intens,
res,
eh?
No som res.
És que parlem, en el fons, l'art, la creació, tot passa d'un tema de l'altre. Això també és bonic, no?
És clar, preciós, perquè parlem del ser humà i de l'ànima, en el fons.
Però el que sí que és cert és que les passions són un motor de l'art, no?
Això,
Ramiro?
Sí, jo diria
les bones
que sí.
I les dolentes. Les bones són molt intenses, però potser sí. Les dolentes, les passions negatives, són tan profundes que generen més necessitat d'expressió artística.
Sí, jo crec que tot el que sigui la inflamació de l'ànima, per dir-ho d'alguna manera una mica cursi, però és igual. És el que fa que l'obra d'art tiri endavant, i el dolor és una de les que més l'inflama. I a més el dolor és com és una cosa que tots hem sentit en algun moment, és molt compartit. I llavors l'obra que està feta a través del dolor parla molt a tothom, perquè tothom ha sentit aquest punt, i són sentiments
molt,
molt compartits,
ràpid, no?
Que connecten molt amb la gent, oi?
Sí, sí.
Doncs tenim una donassa, la nostra Big Mama, que a més, com a cantant de blues, té moltes coses a dir sobre el dolor.
Hola, bon dia, tingueu. En primer lloc, permeteu-me que us feliciti per la Setmana del Llibre de Sabadell, que ha estat un èxit, una gran iniciativa cultural i que mereix, doncs, que tingui molta continuïtat. Endavant! D'altra banda, el dolor com a motor de creació, que és el tema del qual avui en parlem, doncs clar, m'ho pregunteu a mi, que sóc cantant de blues, i aquesta música és un testimoni de que sí, de que el dolor pot trobar una via expressiva a través de l'art, en aquest cas de la música. Tot allò que es pateix, tot allò que deixa una empremta emocional, que deixa una empremta psíquica també, les pors, els traumes, el dolor, la pena, doncs troba a vegades en l'art una forma d'expressió que pot ser fins i tot curativa, tant per al que ho està creant com per al que està escoltant-ho, perquè a través de la connexió també d'aquesta música, quan s'interpreta, es poden crear molts vincles i entendre's i alliberar totes aquestes emocions negatives. És la màgia del blues. Sí, també algú té una tristesa molt gran, a lo millor escoltant blues pot connectar amb l'esperit del creador, creadora que el va fer, i trobar una forma de lleugerir aquesta pena, eh? Recomano, per tant, escoltar blues. Aquí us encanto, a veure si ajuda una mica. The blues will do your heart good. Yes, the blues will do your heart good. When things don't go away, they should. Just remember that the blues will do your heart good. Vinga, que tingueu molt bon dia, i tant de bo, doncs, que pugueu escoltar una miqueta més de blues quan hi hagi moments d'aquests de baixón. Adéu-siau, amics. Adéu, amics, amics.
Una abraçada. Quin regal, eh?
Oh, sí.
Fantàstic.
A més, ens canta. I m'ha agradat molt això que deia també, que a vegades fins i tot ens pot ajudar, no?, a guarir aquest dolor, com una catarsi, no? Doncs què us sembla, això?
A més, que ara m'ha ajudat a superar l'enyor. O sigui, escriure algú ha sigut la manera més semblant a estar amb algú. Quan no he pogut estar amb algú que estimava, l'he escrit. I ha sigut la manera de ser-hi. L'escriptura per mi sempre ha sigut la manera de parar tots els mals. O sigui, quan jo escric, el món es para i els dolors es vencen. És la meva manera, de, per exemple, de marxar dels llocs que em fan mal. Quan era, perquè tinc dietaris de 7, 8, 9, 6 anys, que els vaig descobrir l'altre dia i vaig dir, ostres, no m'ho llegiré, el que jo he escrit als 7 anys. I el fort és que era jo. És molt fort, això, perquè dius, no, tu et penses, no seré escriptora fins que no passi per la universitat, fins que no llegeixi molt, fins que faci moltes coses i estigui preparada. I resulta que ja passa, igual que m'imagino, Ramiro, que els dibuixos que tu tenies de petit, hi havia alguna coseta que flotava,
ser,
no?
Bueno, sí, pot ser.
Que no saps ben bé d'on ve la cosa, no? Que és estrany, això.
Que ja ho tens una mica, doncs, a dins, no? Aquesta veu interior que t'acompanya des de petit, no? Sí, doncs anem a preguntar a un altre artista, a veure també si ella com viu aquest dolor, i també si des de petita ja tocava totes les tecles del piano. Laura Andrés, bon dia i benvinguda al matí.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, primer de tot, també felicitar-te, no?, per tancar doncs, aquesta setmana del llibre fantàstica que ara també feia referència a la Big Mama. Explica'ns, ho vas viure, suposo, també doncs, amb intensitat, no?, compartir aquest espai de cultura i també de demostrar, no?, el talent que tenim a la nostra ciutat.
Home, és molt bonic que hagi nascut una iniciativa com aquesta on es posa en valor el talent que hi ha a la ciutat, que a més és un talent que vull dir que és personal i és humà, és un valor que tenim i que crec que s'ha d'empènyer fort i sobretot visibilitzar-lo, i tant.
I digue'ns, tu ets d'aquelles que s'alimenta del dolor a l'hora de crear?
Mira, jo crec que, fervorosament, tot i que sóc una persona que ja em coneixeu, que sóc una mica torpedo i a mi m'agrada molt riure, m'agrada socialitzar molt, m'agrada el contacte humà i m'agrada aprendre de cada persona que em trobo pel camí, però sí que és cert que jo crec que els artistes tenim un cantó que inevitablement ens connecta amb el dolor. No sé per quina raó, però he parlat amb diferents artistes en converses sobretot íntimes, sí, perquè això és una cosa que no exposes normalment, sinó que es queda més com a la intimitat. Llavors, en aquestes converses neix això, no?, de dir, ostres, jo necessito passar, transitar pel dolor, i d'aquest dolor de vegades floreixen coses molt boniques. Almenys és la meva manera de viure-ho.
Laura, tens un disc, el Kitsugi, que és maquíssim, el que es fa amb el dolor, amb aquest art japonès de reparar a mort la trencadissa. Explica'ns-ho, sí, que és una forma de, no?, sí, de transformar el dolor preciosa.
Exacte. Jo, clar, vull dir, tothom a la vida patim moltes trencadisses del tipus que sigui. És a dir, quan ets petit, t'entrebanques i caus i et fas mal als genolls, no? De cop i volta un dia, doncs, la mare no hi és i la trobes a faltar, no? Arribes a l'escola i et passa no sé què. Sempre hi ha trencadisses que et van com fent com a persona, no? I de vegades n'hi ha de molt grosses. Les que venen amb la vida adulta, de vegades són molt grosses. Perdre éssers estimats, no sé, perdre una persona, no?, una relació sentimental, tenir problemes amb la feina, hi ha coses molt doloroses i fins i tot una pandèmia, no?, com la que hem passat, que és una cosa que ens ha afectat a tots en més o menys mesura. Aleshores, clar, aquest disc ve a fer això, no?, a curar la meva pròpia bogeria, no?, diguem, la meva pròpia pena d'haver transitat per aquest dolor que hem compartit tots, de tota la humanitat. Vull dir, ja el pots agafar com vulguis, amb ràbia, amb humor, amb no sé què, és igual, però l'hem passat tots. I llavors, per mi, és això, el kintsugi, que és l'art de la ceràmica japonesa, que el que fan és reconstruir els gerros que se'ls trenquen amb una pasta de resina i or, doncs és una mica com aplicar-nos aquesta metàfora a nosaltres mateixos, i potser no anar tan de pressa a fer veure que estem la mar de bé, sinó també acceptar que tenim llums i ombres i que el dolor és una font també d'això, de creació. Vull dir que no és que ens diguem de recrear o de viure allà tota l'estona. Hi ha situacions realment molt difícils de dur a la vida, no? Vull dir que no vull banalitzar-ho per res, però sí que crec que això, sigui el nostre propi o el dolor del fet de ser humà, doncs això, no?, està en el kintsugi i està també doncs, en el fet creatiu, crec jo.
I això que dius, Laura, en comptes de dissimular la trencadissa, destacar-la i posar-la en primer terme, també és una manera de ser. És a dir, jo no oculto les meves ferides, no tinc por al patiment, no l'evito, és una forma també de ser fort. Jo crec que la gent més forta és els que no tenen por de trencar-se perquè saben que reconstruiran.
Exacte.
De fet, és una declaració d'intencions al teu nou disc, i a més m'agrada el que deies i posava en valor la Montse, perquè en aquesta societat gairebé que hem de ser perfectes, no?, sempre sí, positius i doncs, parlar d'aquestes coses, no?, sobretot dels artistes, jo crec que ajuda també a la gent, no?, entendre que tots en algun moment ens trenquem, patim, plorem i no passa res, no?
Exacte. Saps què passa? Mira, jo, ja ho sabeu, i a més tampoc me n'amago, no? Jo vaig sobreviure a un càncer, vaig tenir un linfoma amb 24 anys que a mi em va estroncar la vida completament. Jo era a París estudiant, vaig tornar a casa meva i vaig tornar a començar. I em vaig tornar a recompondre, vull dir, no sé, amb l'ajuda de la família i d'anar fent peces. I després d'això, jo no vaig ser millor persona, ni vaig ser més no sé què, no, tenia por. Jo vaig tenir molta por durant molts anys de tornar a caure malalta, tenia por d'haver perdut, no sé, trens, no?, de qualsevol cosa, vull dir que... i no m'han amagat mai d'això, perquè crec que és una realitat. De vegades veig posts d'aquests agents que estan passant realment coses terribles i és, venga, vamos a luchar, somos superhéroes. No, no somos superhéroes, som persones. Clar. I de vegades tenim por, i de vegades patim, sí, i de vegades ens sentim sols, i està bé. I tot està bé, vull dir, al final forma part de l'existència humana,
sí,
i ja està. I llavors ens trobem, de vegades això, no? Necessites parlar-ne, de vegades necessites senzillament estar amb tu mateix, però el que deia ara la Montse, no? Escriure és fonamental. Jo, en el meu cas, em va molt bé passar pel cos, perquè jo estic tot el dia al món de les idees. Jo estic molt, molt aquí dalt, no? Tinc molta boira mental, diríem. I llavors, no sé, ballar, per exemple, una cosa tan tonta com ballar o com fregar plats, de vegades em connecta més amb la vida, no? amb el present.
És com un acte de meditació.
Sí,
exacte. Sí, sí,
no, el que dius és veritat. Jo el que penso és que, per exemple, la fragilitat de la persona és una cosa molt poètica.
Clar.
I que, en el fons, acceptar-la ens fa humans i bueno, és que som així, però...
Sí.
En el món de l'art és maco, vull dir, potenciar la fragilitat, no va en contra, és una cosa preciosa, no? Oi?
Reconèixer-la, més reconèixer-la, que potenciar-la, no?
Reconèixer-la, sí. Perdona, sí, sí.
Acceptar-nos com que som éssers precaris, no?
Sí,
és que som éssers molt petits, en el fons, per tenir tantes ínfoles d'importància i de control. És molt divertit a l'ésser humà, si te'l mires des de fora.
Sí, ple de contradiccions, però això és el que també ens fa
grans. I aquí la cultura nord-americana ens ha ensenyat que valoren més aquell que ha caigut i s'ha recompost moltes vegades que no pas aquell que sempre fa veure que està per sobre i no ha tingut cap entrebanc. A les feines el que valoren és algú que ha caigut, que s'ha ensorrat, però que ha sabut tornar a sortir i a renéixer. I penso que és important reconèixer aquesta fragilitat i que neixi i renéixer.
Sí, surten obres molt delicades de la fragilitat. És molt maco quan llegeixes poemes en el que veus l'artista tan fràgil, quasi bé se t'emporten, oi?
Mm-hmm. Eh? I tant. Sí, sí. Sí, sí.
Perquè et despullen, no? Et confronten amb una part de tu mateixa que la tens allà, no?
Sí.
A vegades amagada i de cop dius, no, deixa-la sortir.
Sí.
Doncs a Laura, gràcies també per deixar sortir Kintsugi, que ara també doncs és part nostra. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't.
Gràcies.
Adéu.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
Quin talent, tenim també a casa nostra, aquí a Sabadell, amb aquests artistes.
I tant. Vam tenir tant la Big Mama com la Laura la setmana del llibre Sabadell. Va ser un plaer, totes dues, unes artistasses. Ho vam disfrutar moltíssim.
Doncs seguim també descobrint altres veus. Ara doncs, és el moment també d'escoltar doncs, les reflexions de l'escriptora i també actriu Àngels Bassas. Ja sabeu, ella ha treballat amb directors, amb els millors directors d'escenes, companyies de teatre, i ha escrit també novel·les, llibres infantils, i també aquesta és la seva reflexió, de l'Àngels Bassas.
Bon dia. A veure, si em pregunteu sobre el dolor, a ningú li agrada patir i a ningú li agrada el dolor, però certament el dolor forma part de la vida, i la no acceptació de les parts negatives i positives, i és, la vida és això, és un viatge iniciàtic. El dolor sempre és creixement, és a dir, les equivocacions, el patiment, els sustos, els accidents, els malestars, les decepcions, tot el que ve de negatiu a la vida, sempre penso que les coses venen per ensenyar-nos alguna cosa. El dolor inclòs. Per tant, des del dolor també es pot créixer. Ara bé, certament per escriure, jo, per exemple, durant la pandèmia no vaig poder escriure. Jo sé que hi ha hagut molta gent que, ai, mira, que ho portava molt bé. Jo quan veig dolor al meu voltant, jo quan vaig veure el patiment que hi havia a nivell... A mi m'afecta, jo sóc una persona sensible i no vaig ser capaç d'escriure en un ambient tan negatiu en el que tothom doncs, feia mans i mànigues per sobreviure, per ertos, per tirar endavant. Jo necessito estar bé per poder escriure. Això no vol dir que és veritat que després d'haver patit, per exemple, un desamor o d'haver patit alguna cosa, un sotrac, si tu des del punt de vista de la construcció reconstrueixes, aquell dolor passat o recent, escrius coses molt interessants. O sigui, hi ha com aquest fals mite no sé si dir-ne fals, potser és un mite verdader, eh? De que quan has tingut un sotrac i tal, de cop i volta surten moltes coses. És veritat que tots aquests sotracs ens surten d'alguna manera i a vegades surten històries molt bones a partir del dolor. Ara bé, crec que a partir del dolor poden sortir aquestes històries molt bones, però des de la reconstrucció, des del creixement, des del, vale, aquest dolor o aquest malestar el desfaig i el converteixo en una cosa positiva, en una cosa constructiva, en un aprenentatge i en un creixement. Si no, crec que és molt difícil. Si estàs molt down, si estàs molt bloquejat, així és molt difícil escriure. I deixeu-me dir que costa molt escriure en la conjuntura actual com a dones, perquè hem de portar el pa a casa. Costa molt crear en aquestes condicions. Bueno, ja ho deia Virginia Woolf, necessitem un quarto, no? Una habitació per poder escriure i unes quantes guinees, no? Això ho traslladem a la vida actual, en què se'ns ha portat cap a unes vides trabajo, com diu la Zafra, la Remedios Zafra, una filòsofa que m'interessa moltíssim, que ho explica molt bé. És molt difícil crear en aquestes condicions, sobretot siguem dones, les que tenim família, que tenim fills per tirar endavant, i tot i així seguim creant. Per tant, el meu missatge és: no defalliu, estimades, i des d'aquest dolor, més ben dit, de tirar endavant moltíssimes coses, del pluriempleo, de l'esgotament, esgotament laboral i a vegades emocional i anímic, seguim creant. No deixem que el sistema ens ofegui, no deixem que el sistema ens entristeixi, un petó enorme.
Gràcies, gràcies, Àngels, també per doncs això, no? Aquest impuls que ens ha transmès amb aquesta declaració d'intencions. No defalliu, eh? M'ha agradat molt també com explica que del dolor es pot aprendre, es pot fins i tot créixer.
Sí, sí.
Sí, també, perdona, Ramiro, que també sí. Les dones que fan el 80-90% de les feines de la casa, clar, i la conciliació, tenen molts més problemes per crear, i clar, això és així. Això
i
és
tant,
així.
És el que volia dir.
I per moltes, sí, sí. Perdona, i que, sí, sí. I que també és cert que moltes dones han renunciat a la maternitat i a la parella i moltes coses per
poder-se poder dedicar a això.
Estàs d'acord, Ramiro?
Sí, i tant, perquè jo trobo que trobar el moment de pau aquell que necessites, a vegades, si tens moltes preocupacions i moltes feines, d'on el treus? On el trobes?
No pots.
I té un mèrit horrorós, trobo, poder-ho fer en aquestes circumstàncies.
I escolta, que has portat, que no et deixem
parlar mai. Sí, que tens molts apunts.
Jo sempre porto punts perquè sempre em quedo un blanc. Però, bueno, també tenia molta raó ella quan deia que el dolor paralitza. Quan el dolor és en aquest estat horrorós de màxima intensitat, el que et demana és posar-te al llit, suposo, no? Perquè et quedes paralitzat. Llavors, és clar, hi ha el moment en què el pots abocar i quan l'aboques és quan pot sortir el que surti, oi?
Sí, sí.
Que pot sortir o l'abocació o el dolor, o també podria sortir la cosa contrària, que és buscar una idealització de la realitat per fugir d'ell, que seria, diríem, una altra sortida,
una expressió d'aquest dolor.
Que el dolor pot provocar, que és la idealització del món i crear aquest món ideal, diríem.
Sí, sí.
Bueno, no sé.
I què, fem una trucadeta o què? Perquè,
sí.
Quins apunts més has portat?
Ah,
això.
Bueno, l'altre dia llegia una cosa sobre l'Emily Dickinson molt maca que havia escrit la Núria Busquet i deia una cosa que m'agrada molt, que diu que hi ha en el patiment de la persona un punt espiritual que l'eleva.
Això, perdona, és molt interessant perquè abans sí. En aquesta època no actual,
sí.
I això la Eva Illuz ho explica molt bé,
sí.
El dolor era una font de creixement personal. Avui en dia el dolor s'ha suprimit. Patir, sí. És, passa pàgina, no
t'oblida,
oblida,
sí. Supera
la happycràcia, que es diu, no?
Sí.
Evita qualsevol cosa,
la dictadura de la felicitat.
Exacte, que et doni un mínim de sofriment, evita-ho tot.
Exacte, evita tot patiment.
Els infants també els hi evitem tot des de molt petits, és a dir, que no pateixin, que el plorin mai, sí. Que tot estigui fantàstic al seu voltant.
Són els infants més protegits i amb més problemes de salut.
I amb més patiment, jo crec que amb més patiment perquè...
Menys capacitat de superar el patiment.
Esclar.
Sí, perquè molt interessant. Interessant això, Ramiro, i què més portes?
No, bueno, jo deia això, que això, que el patiment de la persona és... que hi ha en el patiment de la persona un punt espiritual que l'eleva. Llavors jo penso que a través d'aquesta frase fa que moltes obres que han nascut des del dolor, pel fet d'haver sortit des d'aquest punt d'elevació espiritual, ens atrauen molt, són precioses.
Mhm. També perquè el dolor és un sentiment, una emoció universal.
Sí, és universal, el compartim.
I de les més potents, llavors tu connectes sí, amb aquell dolor de seguida.
Sí. Llavors, he vist que també són unes obres que estan fetes des d'una màxima necessitat, perquè és una cosa quasi bé, com dèiem, una malaltia que ha de sortir, una cosa. Llavors són obres que normalment no estan fetes per agradar. Que això també és una cosa que ens agrada molt els que disfrutem de les coses artístiques, que siguin autèntiques, no? I llavors que han sortit des d'un lloc molt fons de l'ànima, d'un lloc molt profund, no? D'un dolor molt profund. I són unes obres molt autèntiques que normalment ens atrauen molt les obres fetes a través del dolor.
Per aquesta intensitat, no? Hem d'anar en compte perquè hi ha creadors que, per exemple, la felicitat és un estat que els hi preocupa pel cost creatiu que suposa. Després, allò que parlàvem l'altre dia de la, de la creació a la vida, dius, què vols, tenir una obra interessant o tenir una vida plena?
Interessant, sí.
I a vegades hi ha gent que és això, no?, que els hi resulta... Jo conec, per exemple, coreògrafs, que sí, diu, jo pues, m'he fotut jo mateixa amb un bon embolat per fer una bona coreografia quan havia d'anar a tal teatre de Londres o el que sigui, no diré el nom, per exemple, perquè jo sabia que si estava patint sortiria més bé. I des d'aquesta aquesta alegria de la vida no era tan fàcil fer una cosa que impactés,
perquè
que
potser...
deia, com deia el Ramiro, no? I després, com que hi ha... Igual que en una època romàntica els creadors es drogaven perquè veien que a través de l'opi i d'altres drogues les obres podien millorar, després la persona es converteix en vides miserables en grans obres, no?
O és, hi ha hagut artistes que s'han provocat
el dolor sí,
per crear millor.
És lícit, però és,
una línia.
És una pregunta important.
És important.
Vols deixar potser bones obres o tu, durant el temps que hi siguis, vols tenir una vida plena?
No? Però potser sí, perquè quan són feliços o no tenen aquest dolor, no tenen aquesta necessitat de crear o de compartir.
O que no ho han après, perquè quantes vegades jo havia dit que sense fumar no podia escriure quan era jove? Quantes vegades jo he dit que una conversa sense un cigarret era impossible? Quantes vegades he... El conductivisme ho sap, això, associat a la cigarreta una bona...
Sí,
i després he fet novel·les, he fet de tot, sense el cigarret, no? Això també és, és un hàbit que canvia. A vegades ens atrapem amb idees que no són reals.
Això també
jo sempre dic que no hem de dependre de ningú,
però
ni de res.
Inclús jo penso que inclús la vocació de la felicitat, i ara sortint del dolor, la vocació de la felicitat té un punt melancòlic i dolorós, per la raó de que et dones compte que són moments que ja no tornaran mai més. O sigui que jo em sembla a mi que l'estat de consciència davant de les coses sempre comporta com un cert dolor, no sé per què, perquè la felicitat pura la vius com un animal, la vius, la disfrutes i la vius, menges tot tam pam pam, però en el moment que hi ha la consciència i aboques aquesta felicitat ja hi entra aquest punt de melancolia i aquesta mica de dolor, sí que no sé per què, però deu ser així.
Jo crec que forma part de la condició humana.
Deu ser així, oi?
Exacte, la visió de la mort, de la finitud i del dolor possible, això sempre hi és present.
Sí.
Per tant, sempre genera aquests sentiments.
Fins
i tot davant de la felicitat.
Davant de la felicitat, perquè dius, mira, això ja s'acaba. El pas del temps, pup, ja m'ho he tret.
Però tampoc, si no deixem que el dia s'acabi, no vindrà el nou dia.
Clar.
I si des de la nit no pensem en la nova albada, o sigui, hi ha d'haver un punt que sí que dius, deixo entrar coses noves, perquè si no em quedaria amb les aigües que s'estanquen, es fan verdet i es podreixen.
Totalment.
Si no les deixo passar. Això, això hem de ser Heràclit, no? De no banyar-nos dues vegades en el mateix riu, entendre la bellesa del moviment i del canvi de la vida.
Això és preciós.
Costa, però
costa molt.
També és un aprenentatge.
Però bueno, hi ha la persona que n'és més melancòlica i més agafada al record, i la persona que és més positiva i està agafada més al futur i oberta a el que li va arribant. Això no es tria, oi? Potser.
Però jo crec que això no es tria.
També s'educa.
Sí, potser es pot educar.
S'educa i s'entrena.
Segurament
sí. Jo no crec que siguem constitutivament com naixem, no?
Pot ser, pot ser.
Tenim tendència, però...
Exacte, tenim unes tendències.
Ja tenim una trucada o no?
Ja la tenim, ja la tenim. Tenim a la nostra poeta i cantant, la Ivet Nadal, que també segur que té moltes coses a dir sobre doncs, el dolor com a motor o no en la creació. Bon dia, Ivet.
Bon dia, com esteu tots?
Doncs avui et trobem a faltar, a l'estudi.
Bueno, gràcies, us ho agraeixo.
Sort de la màgia de la ràdio, que et trobem també doncs, ben a prop.
És com si siguessis, amb la veu.
I tant.
Gràcies. Doncs mira, avui us escolto com amb perspectiva una mica d'ocell, que també és interessant. I és curiós com aquesta setmana tocava parlar del dolor, no? I a vegades neixen sincronies, no? I el motiu pel qual avui no sóc aquí, per exemple, és per dolor, no? Pot ser per dolor de creació, pot ser per dolor de vivències, pot ser per la suma de les dues coses, no? Llavors jo, res, heu dit coses superinteressants, estic molt d'acord amb les aportacions de tots. La veritat és que avui hagués sigut difícil posar-me d'acord amb qui estava més d'acord, perquè cadascú ha anat dient frases o sentències molt bones. Jo, mira, com a nivell d'anècdota, la meva intenció, la meva vocació sempre havia sigut ser humorista de petita, i en canvi doncs faig cançons i poemes supertristos, és a dir, la meva vida...
Perdona, Ivet, però és que ens hauries d'haver vist la cara...
Ens has deixat de pedres a tots.
La Jordina i la meva, perquè ens ha sorprès moltíssim.
Sí.
Sí, sí, i això em va durar bastant de temps, fins que per circumstàncies de la vida doncs he anat d'un extrem a un altre, no? Però realment a mi el meu motor i la meva vocació era realment l'humor i el món de l'imitació, però la vida em va fer doncs portar doncs cap a la cançó, cap a la melancolia, sí, cap a la poesia. I això, doncs, per mi la creació sempre és un moment de dolor. Mai he escrit des de l'alegria. Crec que tinc publicades com unes 50 cançons o així, escrites o potser pintades, Ramiro, escrites, Montse, segur que en tenim moltes més, no sé, 150 o les que siguin, depèn de trajectòria, però i de si posem un número 50, doncs a 50 potser en tinc 3 que són alegres, no? I a vegades quan faig un concert em surt el punt de l'humor i dic, ostres, em sap greu, ja aniré animant el concert, no? Ara ja aniré sent una cançó més alegre, al final això anirà en crescendo, no? I bueno, sovint això ens enfrontem a l'absurd, al buit de la vida, a la pèrdua, no? I recordo que i això potser la Montse ho sabrà explicar millor, però per Sartre aquesta nuesa de entesa com a experimentar el sense sentit o sentir el no-res o sentir el buit no és tan dolent, sinó que també és un punt de partida cap a la llibertat, no? El que sí que és veritat, i ja no m'enrotllo més perquè avui no sóc aquí i sé que han d'haver venir més intervencions, dir que la tristesa, no, també té un punt còmode com a actitud vital, i això és molt incòmode. És molt incòmode, és a dir, és molt creativa, però a nivell de vida és incòmode, no? I jo, quan he escrit algun vers, he dit coses com el que a mi m'ha fet més forta i m'ha salvat és la fragilitat, no? O coses com la música és l'aliment de la meva fortalesa. I llavors quan em barallo amb la tristesa, no? Amb, ostres, vull sortir de... Perquè a vegades vol sortir d'aquí, no? Perquè com ha dit el Ramiro, quan hi ha un moment de dolor molt, molt, molt fort, no surts del llit. Vull dir, no pots pintar, no pots escriure... no? Llavors també quan m'enfado la tristesa, no? Amb la melancolia, doncs dic, ostres, la tristesa inspira a qui no la pateix, no? I el que em passa sovint o el que em passa ara és que ara és quan veig que quan ja no veig la tristesa com una alegria compositiva, però no acabo de deixar-la del tot, perquè en el fons és la meva identitat, i això potser em venia de sèrie, no? Malgrat les vivències que hagi pogut passar, com tothom, que ens han passat coses, no? Que som certs afectables i tot això, no? I res. I també no sé si és el mateix el dolor del cos que el dolor de l'ànima, també els atribueixo que van molt, molt, molt units. I no dieu res, eh?
T'estàvem escoltant.
T'estàvem escoltant.
Sí, sí.
No, i una, res, última coseta. Doncs jo crec que jo, per exemple, el que pateixo més, i perdoneu que parlo de mi, que és un dolor més anímic, amb la cançó, amb la poesia, quan la tristesa amaina una mica, és quan torna la musa, encara la musa no té masculí, és la musa femenina o masculina, i m'ajuda a la creació, no? M'ajuda a que aquesta tristesa doncs em pugui aixecar del llit, no? O pugui sortir, no? Una mica d'aquí. I això és el que havia pensat i... i bueno, passen més cosetes, però com vull dir que estic contenta d'haver pogut participar avui i d'escoltar també, encara que sigui a distància.
I nosaltres de tenir-te i de compartir les teves reflexions, com sempre, tan interessants. Sí. I Bet, escolta, ens retrobem el proper any, perquè doncs ara agafarem vacances unes setmanes,
pausa,
el Beni Vidivici, però ja saps, portes obertes aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell sempre.
Molt bé, t'ho agraeixo molt, Raquel, molt records de tot.
Sí, Bet, la teva obra, que a mi m'agrada molt, es nota molt que sempre està sorgida d'aquesta mena de dolor, de tristesa. Mm-hmm. I això li dona com aquesta cosa que amb la que connectem tant. O sigui que m'agrada perquè és molt autèntica. És una obra que no està feta per agradar, sinó que és una obra molt sortida de l'ànima.
Sí,
però bueno, com dius tu, això ve de sèrie, Ivet, oi?
Sí. Eh? Sí, és una manera de ser, també.
És una manera de ser contra la que, bueno, s'ha d'acceptar, oi? Però bueno, surten coses molt maques amb això, eh?
Pateix, sí. Però també llavors sí. Quan es crea, no? I nosaltres que tots sou creadors, doncs també sabeu que
clar.
A més s'alleugereix la pena, no? El fet de treure-ho i, i pintar-ho, escriure-ho o cantar-ho o pensar-ho, no?
Sí, sí, sí.
Doncs Ivet, una abraçada gegant
abraçada,
i cuida't molt bé.
Gràcies,
molt
igualment.
Adéu.
Adéu.
Era també molt interessant això que deia, eh? També m'ha sorprès moltíssim doncs, que es volgués dedicar doncs,
doncs
això, sí, a l'humor, a la comèdia.
Això sí que ha sigut una sorpresa.
Sí. Això ens ha trencat tots els esquemes. Doncs nosaltres ara seguirem doncs, atents, trucant també doncs, al regidor de Cultura, perquè, com sempre, volem descobrir les seves prescripcions, perquè la veritat és que, Jordina, no s'atura la ciutat d'activitats.
És impressionant. No parem, hem fet aquest cap de setmana, la setmana del llibre, que ha estat superintensa i fantàstica, però a més, al mateix moment passaven moltes coses a la ciutat. Hem presentat el disc del Benet Casablanques, l'Estruc, han seguit passant coses, hem presentat també el llibre, Ramiro, que tu hi eres, no?, de Papers de Versàlia. Al mateix temps que teníem la setmana del llibre, hi ha tantes coses simultànies que no donem l'abast i estem començant, evidentment, les activitats de Nadal. Sí. Ja ho sabeu, el llaminer ha tornat a sortir de la capsa, a més ha vingut.
A més té casa, ara.
Anava
té casa.
I s'ha instal·lat, té casa, té una caseta moníssima, que els nens els hi encanta.
Al costat de la casa gran, eh?
Sí, senyor. I ja el tenim cantant un cop al dia.
Sí.
Ahir va ser el primer dia que va sortir, obrir el calendari d'advent, i va ser un èxit brutal, més
brutal,
que l'any passat.
Jo el vull portar, doncs, al matí, també.
Sí, senyor.
Li vull fer una alegria de viure, perquè jo crec que serà un bon homenatge.
Perdona, Raquel.
Hauràs d'enviar les portes perquè té aquell barret.
Ja va venir una vegada, és fantàstic.
No, dic que sap greu que tantes coses que es fan maques aquí a la ciutat, que se'n fan moltes, no hi ha temps d'anar-hi, és impossible.
No hi ha temps, exacte.
I em sap molt greu, perquè l'altre dia, per exemple, va haver-hi el del Benet, la presentació del disc, jo no hi vaig poder anar. Perquè tenia una cosa gravat.
És un tema de la capitalitat i la pròpia capitalitat estava fent dues activitats simultànies. O sigui, el cicle del Benet és un programa de la capitalitat i juntament amb la setmana.
Amb la setmana.
Acabeu contraprogramant vosaltres mateixos.
Es fa la competència.
Us feu la competència.
Però també us diré que som una ciutat molt gran.
Sí.
Una ciutat de 216.000 habitants pot omplir dues sales de 100 persones, segur. També és cert que a vegades a nosaltres mateixos ens agradaria poder anar a dos llocs, però és cert que la ciutat és molt gran.
I de moment no ens podem clonar.
I no ens hem de limitar, no hem de fer una agenda pensant que nosaltres puguem anar a tot.
Clar.
No,
i a més tenim el regidor Carles de la Rosa, que ens dirà, això sí, els actes que no ens podem perdre. Bon dia, regidor.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs avui, mira, conversant sobre el dolor, no sé si també vols afegir la teva reflexió, com habitualment fas, sobre aquest tema.
Jo crec que tot el que he dit és exactament el que tots en pensem, sobretot les persones que ens dediquem moltes vegades a la creació. Jo sí que en la meva experiència personal estic d'acord amb el que deia l'Àngels Bassas abans, quan hi ha un nivell de dolor que està en el paroxisme, i moltes vegades és inviable que la creació es posi en marxa. Potser s'atractiva la idea de que algun dia alguna cosa em podrà sortir d'allà, però necessites una mica a la distància, i a la distància moltes vegades ho trobes. I a mi que m'ha agradat sempre, sobretot amb una ruptura amorosa, amb temes potser de pèrdues molt importants, és que d'aquí pugui sorgir algun projecte que durant molt temps moltes persones puguin compartir, que es pugui tornar productiu, i que després a través de la catarsi puguis aconseguir doncs, que compartir l'experiència i que molts connectin amb la seva pròpia experiència. dones, i es produeix aquesta percepció, no, de que jo també ho he viscut d'alguna manera, potser no amb aquesta casuística exacta, però això que m'estàs explicant, aquesta universalitat que hi ha a la Jordina, es connecten tots en la part humana aquesta que ens fa entrar en comunió, i pots aconseguir que una sala sencera viatgi a través d'aquesta experiència. I trobo que llavors el dolor s'ha tornat productiu i és un ensenyament, ens fa avançar, no?, d'alguna forma.
Totalment.
I aquí trobo que és molt bonic, que utilitza el dolor per tant com a font d'inspiració, com a font creativa.
I pel que fa, doncs, a les prescripcions, que...
Aquí sense tant
que...
dolor. Aquí sense tant dolor. En tot cas, el dolor de no poder anar a totes les coses.
Això mateix.
Mireu, tenim a l'Estru tot el tema de Resolve en nou, que s'està produint durant tot avui, i que penso que estaria molt bé que aquelles persones que es pregunten a vegades què passa més enllà de l'Estruc, doncs que avui hi assistissin per viatjar també en totes les experiències que ens plantegen, perquè trobo que realment és una d'aquestes experiències que no, potser no tens tan situada, no? I és molt interessant anar-hi amb la ment molt oberta i deixar-te seduir, deixar-te portar per totes les propostes que s'hi podran veure. En termes una mica més clàssics, avui tenim la gala dels 40 anys dels Amics de l'Òpera, a la Faràndula. També crec que és, doncs, una alegria, no?, poder dir que tenim una entitat que ja també arriba a la quarantena d'anys fent el que és una tasca importantíssima, que és democratitzar un gènere que, si no, seria molt elitista. Llavors, també situant en la programació que tenim ara a la granja, a la masia de Can Rull, on abans estava el Calaboca, ara ho porten els de Nou Xerlons, i estan fent una programació estable de monologuistes, en aquest cas el Miqui de Cai, i han portat a molta gent, i que potser no tothom ho té situat, i estaria bé que mirin sincronitzats, que també trobaran temes molt interessants. Tenim dansa d'Estruc, també, d'Home, tenim, no ens en oblidem, el Sonen, aquest esforç tan important que està fent l'Acadèmia de Belles Arts per portar música en viu a la ciutat i fer una programació estable, que crec que és molt important que això no ens ho perdem. Tenim l'Oratori de Nadal de la Coral Belles Arts, que penso que també en el seu 50 aniversari, doncs és molt interessant que ho tinguem situat, perquè és un luxe tenir un espectacle així a la Faràndula. I tenim molt...
De fet, emplacem els nostres oients que no marxin, perquè a partir de les 12 entrevistarem també, doncs, integrants de la Coral, perquè ens expliquin també aquest programa que han preparat.
Sí, és un programa molt, molt, molt potent, i que penso que no ens podem perdre. I llavors, clar, no ens oblidem de tota la programació de Nadal, que també està aquí, també està tot situades sincronitzats, que hi ha molta oferta que va venint. La setmana que ve hi entren els Pastorets en dansa, per tant, els Pastorets tornen a les nostres vides, i clar, com que no tinguem secció, doncs no podríem explicar. Els dos són, recordeu, patrimoni immaterial del Vallès, per tant, no ens els podem perdre, i està molt bé que els revisitem cada any en les dues versions que tenim a la ciutat més importants, que són Joan Tota la Faràndula i Teatre Sant Vicenç. I llavors, un tema que no vull deixar de la setmana vinent, que és el déjà vu, que portem de circ a l'Estruc, que és un espectacle molt, molt interessant, i que també espero que tothom, que tinguem un sold-out absolut en el teatre. I tota la resta, sincronitzats, descarregar-se l'aplicació i submergir-se en ella per descobrir-te les propostes, que ens farà molta ràbia perquè no les podrem veure totes juntes.
Doncs haurem de triar, la vida és així, hem d'escollir.
Exacte, això també, com dèiem, és dolor.
Exacte.
El dolor de la tria.
També fa mal, a vegades, triar, i sempre allò penses, diuen, mirant enrere, què és el que hagués passat, no?
Si triant d'estriar.
Però m'alegro de posar en aquest dilema a la ciutadania, perquè és molt millor això que ho puguin veure tot. Llavors seria mal senyal.
I tant. Doncs moltíssimes gràcies, i ens retrobem també d'aquí unes setmanes. Que vagi molt bé. Doncs avui la veritat és que ha estat intens, el dolor en la creació, totes les reflexions que hem anat fent per tancar la temporada.
És un bon tema. I volia dir una cosa que m'havia deixat, i és que la música és un gran transmissor del dolor, trobo, perquè el dolor a vegades és una cosa que és molt difícil de traduir ni en paraules ni en imatges, i a vegades la música que bé el transmet, oi? suposo que estareu d'acord.
Jo crec que la música és una forma molt directa de, transportar-te una emoció.
Una emoció,
no necessàriament,
sí.
No necessàriament la, tristesa, sinó que és una forma com molt directa, molt, molt instantània.
Sí.
Una cançó ràpidament, fins i tot els psicòlegs, no? Et fan posar llistes de cançons alegres perquè ràpidament et pots situar en un altre estat emocional. Vale. I això és interessant.
Sí. Però també no oblidem la profunditat del teatre.
Exacte, també.
Jo ara estava pensant en les tragèdies gregues, que són universals i atemporals.
Sí.
I aquell dolor escrit la nit del temps encara ara ens sotraga i encara ara ens porta aquests mateixos sentiments.
Sí, sí.
Però això de les grans tragèdies gregues, si tu te les llegeixes amb tranquil·litat, dius, mare de Déu, quina merda, en part. Perquè tu comences la Ilíada dient les dones són unes gosses, unes repugnants, i unes... O sigui, el bressol de la nostra cultura comença la història de la literatura insultant a les dones. I la Briseida, que és la que és l'esclava sexual que se li regala, ell no, ell, o sigui, comença amb una dona ultratjada per tots i a la Agamenón, no? I està allà, és horrible. O sigui, si tu t'ho mires des dels ulls...
Ara estava sentint la música del piano.
Sí, de la Laura, de les... per tancar, no?
Sí, 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 aquesta no referència. Quan no podeu rebatre, escolteu el piano, vale, vale.
No, sempre m'agrada tancar, sempre m'agrada aquesta secció, tancar-la, doncs, amb música. I tens raó, i jo crec que...
Tens raó, que revisem els clàssics, eh? Cuidado, amb els clàssics.
I tant, sempre, sempre.
Anem amb compte amb la mirada de gènere sempre tot arreu, deixem-nos disfrutar.
Home, tu comences amb un negre que la pallissen i és el Ku Klux Klan i dius, hòstia, potser que revisem aquesta obra.
D'acord.
Però és que les dones llegim la Ilíada amb una tranquil·litat i comencem amb la Briseida, violada, ultratjada...
Per això ens agrada aquesta secció, perquè ens fa despertar l'esperit.
Tu has dit
la meravella de les tragèdies. Jo dic, bueno, la meravella de les tragèdies.
No, jo dic la meravella com ens aboca en un sentiment de dolor que, i és una obra que està escrita des de fa segles
sí.
I encara ara ens transmet aquest dolor.
Clar, encara ens sacseja,
és l'essència,
no?
Que porta i ara parlant un moment del teatre i això amb l'òpera, per exemple, la intensitat que aconsegueix sumant la part teatral amb la música és d'una gran intensitat, crec que hi ha moments de molta intensitat.
Exacte, jo crec que són molt més intenses les òperes més tràgiques que no pas les òperes més còmiques. No?
La bufa,
sortim diferent.
L'òpera bufa.
L'òpera bufa, ja sortim diferent, no?
Sí, i tant. Jo crec que avui també sortim també diferents d'aquesta secció, perquè
no
acabaríem, crec que
no acabaríem
se'ns acaba el temps, i jo crec que almenys haurem fet reflexionar els nostres oients que darrere de cada partitura, de cada obra de teatre, hi ha potser doncs, un artista doncs, que no ha dormit, que ha tingut doncs, això dolor a la seva vida, una pèrdua, i que ha volgut deixar constància perquè ens arribi també, perquè ens interpel·li i ens connecti. Senyors i senyores, moltíssimes gràcies per aquest imperi de la cultura, per aquest regal de secció. Ens retrobem l'any que ve.
L'any que ve.
Que us portin moltes coses, eh? Sigueu bons.
Fins l'any que ve, doncs.
Això és el més bonic.
A veure, això no ho sabem.
La il·lusió.
Hi ha una frase de la Ivet molt bonica que diu que li va fer més mal descobrir el mal que saber qui eren els reis. En un vers. Vull dir que això és molt bonic.
És maco, sí. Thank you.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.